Ràdio Sant Quirze.
Són les 7.
Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
Las colinas, bajo el avión, cavaban ya su surco de sombra en el oro del atardecer. Las llanuras tornábanse luminosas, pero de una luz inagotable. En este país no cesaban de exhalar su oro, como terminado el invierno, no cesaban de entregar su nieve. Y el piloto, Fabián, que del extremo sur conducía a Buenos Aires el correo de Patagonia, conocía la proximidad de la noche por las mismas señales que las aguas de un puerto, por ese sosiego, por esas ligeras arrugas que dibujaban apenas los tranquilos celajes. Penetraba en una nada, inmensa y feliz. También hubiera podido creer que en aquella quietud se paseaba lentamente, casi cual un pastor. Los pastores de Patagonia andan, sin apresurarse, de uno a otro rebaño. Él andaba de una a otra ciudad. Era el pastor de los villorrios. Cada dos horas encontraba a algunos de ellos que se acercaban a beber en el ribazo de un río o que pacían en la llanura. A veces, después de 100 kilómetros de estepas más deshabitadas que el mar, cruzaba por encima de una granja perdida que parecía arrastrar hacia atrás, en una marejada de praderas, su cargamento de vidas humanas. Con las alas saludaba entonces aquel navío. San Julián a la vista. Aterrizamos dentro de 10 minutos. El radio comunicaba la noticia a todas las estaciones de la línea.
Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
Punt i coma, un dimarts més, punt i coma, on la vida i la literatura i la vida, vés a saber on comença una, on comença l'altra, vés a saber què és primer, si els llibres o la vida o els llibres. I avui amb especial raó. Avui la cosa va d'avions, la cosa va de pilots. No res, us explico el per què. De moment, el fragment que he llegit és com comença Vuelo Nocturno, d'Antoine Saint-Exupéry. Ell era pilot quan només tenia 20 anys i volava a la línia, portant el correu entre les ciutats de Toulouse, Barcelona, Màlaga, Tetuán, el Sàhara i el que ara coneixem com a Senegal. El mateix Saint-Exupéry, que als 27 anys, pilot al Marroc, va iniciar-se com a escriptor, l'escriptor que escriuria El petit príncep. La vida de Saint-Exupéry és en molts aspectes apassionant i, si volem, polèmica, intensa i no sé si contradictòria en una Europa en guerra. I avui, jo que sempre havia pensat en ell com a escriptor, penso si en realitat no hauria d'haver pensat en ell com en l'aviador que va ser. L'home que va transportar pel cel milers d'històries en els sobres amb segells, ara per Àfrica, ara per Sud-amèrica, i que va fer d'aquelles hores entre núvols matèria de llibres. Cert és que en Vuelo Nocturno, Correo del Sur, El Aviador, el pilot, l'escriptor, es troben en les pàgines, i que en El petit príncep l'escriptor sembla aprofitar aquell moment en què l'aviador perd el control del seu avió i, accidentat, té l'oportunitat de trobar-se amb el petit príncep que, vingut d'un altre planeta, li permet plantejar-se quelcom a propòsit d'allò que potser oblidem i que perdem en fer-nos grans.
I així és com ho recordo, va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi, que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig a aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig a aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. Persones grans que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho com ningú.
Probablement heu reconegut aquesta peça que correspon al musical El petit príncep, inspirat en El petit príncep de Saint-Exupéry, aquest escriptor pilot o pilot escriptor. I avui aquí a l'estudi de Ràdio Sant Quirze tenim un pilot, Alejandro López, que a més és veí de Sant Quirze. Àlex,
hola.
Benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me, i és una gran experiència per mi, la primera vegada.
La primera vegada. La
a les zones, sí, a les zones radiofòniques de terra, no de l'aire.
No de l'aire.
Exacte.
I per mi un plaer poder parlar amb un pilot, tenir-te així tan a prop i poder preguntar-te aquelles coses que com a passatgera no he pogut preguntar. Cap pilot fins ara, així que...
Bueno, a veure si te la sé resoldre.
Aviam, de fet, per mi els avions són un misteri, ho comentàvem aquest matí, sí. quan hem coincidit en un cafè. De fet, no, encara a hores d'ara, tot i com ho expliquin, segueix sent un misteri que un aparell de ferro pugui sostenir-se en l'aire, però això és una altra qüestió. Sí, té molt a veure amb les... Jo sóc de lletres, què hi farem,
clar,
sí. Què hi farem? Jo estic amb Saint-Exupéry,
És una cosa que només es pot veure amb els números, no? Hi ha experiments que sí que et permeten veure aquesta diferència de pressions que es generen, però clar, no és una cosa evident, llavors és difícil de creure, no?
I mira que és maco, les diferències de pressions,
sí,
que permeten...
Sí, bueno, al final és això.
I tu les entens, a més, les diferències de pressions?
Bueno, sí, me les crec i les visc, i gràcies a això puc guanyar-me les garrofes, no?
Què més evident,
sí,
oi?
Sí,
què
sí.
Més evident.
Però sorprenent, en dia d'avui, després de tants anys volant, encara de vegades quan veig aquests avions tan grans en l'airar-se, no? Ho trobo sorprenent, no? tot i que m'hi dedico això.
Quants anys?
Pues mira, no he portat el càlcul fet, però ja d'uns 25 anys, des de que em dedico professionalment a l'aviació.
I recordes, és possible que recordis encara el primer cop que vas enlairar-te, que vas enlairar un avió? Tripulant-lo tu, portant-lo.
Sí, tripulant-lo jo, doncs, va ser aquí, a Sabadell, molt a prop, quan vaig estava estudiant el meu títol per treure'm el títol de pilot comercial, i va ser el meu primer vol de pràctica amb l'Iñaki Echegaray. No sé si es poden dir noms de terceres persones, però bueno, és una persona que aprecio molt i que les casualitats de la vida m'han portat ara a treballar a la mateixa companyia que ens hem trobat a l'aeroport de Barcelona. I ell va ser el meu instructor, amb el que em vaig anar la primera vegada. I bueno, sí, és bueno, ja tens el control de l'avió, no? Ara s'oposa perquè t'hi vas tu, no? I, bueno, ho vaig fer bé, sembla ser.
Sembla ser que sí, ho vas fer bé. I vas sobrevolar Sant Quirze?
En aquell moment, sí, sí, perquè en aquell moment se sortia de la pista, la 3-1, em sembla, aquí de Sabadell, i es feia un viratge a l'esquerra que ens portava per sobre Sant Quirze i per sobre les Fonts, justament, que és on vivim nosaltres.
Que és on vivim nosaltres.
Per sobre casa nostra. Ara ja no, em sembla, ja no se surt així, ara se'n va directament a Terrassa, i sempre se surt per Terrassa, però en aquells temps sí, despegàvem i giràvem a l'esquerra i passàvem per la muntanya de la Serra Galliners, i després i per sobre les Fonts.
Caramba, quines coses. És allò que quan des de terra sentim els avions i aixequem el cap, doncs clar, hi ha algú que porta aquests avions.
Sí.
I una d'aquestes persones doncs pot ser l'Alejandro, l'Àlex. Han passat 25 anys des d'aquella primera vegada. Et segueix agradant pilotar?
Sí, home, és difícil perquè, bueno, a nivell professional et porten al límit, no? I des de luego això ha de ser algo totalment passional, no? És una feina que si no tens una vocació costa molt dur-la al llarg dels anys, no? Perquè requereix i demana molts sacrificis. Jo he tingut la sort, m'ha portat per tot arreu, no? Perquè he estat treballant en diverses companyies, vaig estar a l'exèrcit també. Amb l'exèrcit no vas tenir grans experiències, no? Va ser algo més normal, més senzill, però sí que després vaig estar en una companyia de vols charters i vaig tenir moltes missions, que deien, amb la ONU, vas anar a Àfrica. Mm-hmm. I llavors doncs, vaig estar volant per allà, no? I van ser experiències molt interessants, no? Portant personal de la ONU. Pues entre els diferents països on hi havia missions, no? Sudan, Uganda,
missions humanitàries,
Txad. Sí, bueno, eren personal de la ONU, però sí. que bueno, quan els havien de transportar d'un lloc a un altre, pues la meva companyia tenia el contracte aquest. I bueno, llavors sí, el que dic, no? Molts sacrificis, no? Perquè això m'implicava a mi pues, deixar potser la família durant molt de temps aquí sola, no? I la meva dona que va haver de criar els fills pràcticament sola moltes vegades. I bueno, per això molts sacrificis que al final només els pots assolir si tens una passió i una vocació. I llavors...
I com la família com ho porta? És molt personal aquesta pregunta, sí. Cada família ho portarà com bonament pugui, ho entengui, sí. No? Però s'entén? Això ho hauria de preguntar a la família, esclar.
Sí,
però...
bueno, un dia podríem convidar a Raquel,
sí,
que vingués aquí a explicar-ho.
Exacte,
I, però bueno, no hauria haver sigut fàcil per ella, des de luego. No?
Però ja et va conèixer com a pilot?
Sí.
Ja et va conèixer, ja va agafar el paquet sencer, diguéssim.
Sí, i a més, pràcticament ens vam conèixer i al poc temps, pràcticament no sé si va arribar l'any, jo ja vaig entrar a l'exèrcit, amb el que ja va ser conèixer-nos, i al cap de menys d'un any ja ens vam separar, no? Jo vaig anar a fer la part inicial de la formació amb l'exèrcit a Sant Javier, a Múrcia. Després a Múrcia vaig estar a Salamanca i després ja vaig sortir destinat a Madrid. I clar, en principi sí que després va venir a viure amb mi a Madrid, vam estar ja vivint, però bueno, com el nostre objectiu era tornar aquí a Barcelona, va ser quan la Raquel va decidir tornar i muntar el seu negoci d'aquí, la seva clínica veterinària a les Fonts.
Sí.
I llavors, doncs, des de llavors, ha sigut pràcticament sempre, doncs, fins que no vaig entrar a la companyia aèria que ens va permetre viatjar a l'estranger encara més lluny, que van ser com uns 12 anys després.
Vau estar a Qatar, és això?
Vam estar a Qatar, efectivament. I va ser també una aventura de vida, no?, de parella i amb els nens grans, i va ser una mica l'objectiu d'allò, poder estar junts, de dir, mira, escolta, marxem tots junts cap allà i allà podem fer vida normal, perquè jo, clar, sempre estava a Madrid, no?, a Madrid anava i venia. El bo que tenen els pilots és que, bueno, tenim certa facilitat per moure'ns, no?, per anar d'un lloc a un altre, però no deixa de ser temps perdut de vida, no? O sigui, el temps que dedicava per venir de Madrid aquí o d'on fos aquí, doncs és temps, no?, de viatge que al final, per qui es dedica això, considerem temps perdut, no? No és com qui plega la feina, agafa el cotxe i se'n va a casa, no? Llavors, bueno, va ser una gran experiència, no? Marxar tota la família allà va ser bona pels nens, bona per a Raquel, enriquidora, no?, curiosa, i... Sí. Amb els seus moments bons, moments dolents, com tot, no? Però suposo que sí que va ser bona.
Tornant una mica enrere i tornant a l'Àlex, encara sol, per entendre'ns, per què vas decidir ser pilot?
Pues bona pregunta. Això va venir sol. Va venir... el meu germà, que em porta 15 anys d'edat, quan va acabar la carrera, els meus pares li van oferir... Bueno, un regal, no? Què vols fer? I el meu germà va dir, pues vull fer pilot privat, no? Aquests que es fan pilots per gaudir, no? Pilots aficionats, no? I es va treure la llicència de pilot privat. I una vegada em va portar a volar a mi. Jo devia ser molt petit, potser tindria 11 o 12 anys, sí, una cosa així. I bueno, aquesta va ser com la primera vegada, no?, que vaig entrar en contacte amb volar un avió, no?, amb el meu germà al costat. I bueno, això jo crec que ja em va cridar una mica d'atenció, en certa manera.
Clar, no anaves exactament com passatger, perquè clar,
anava amb el meu germà i jo sols a l'avió, una avioneta clar. Petita, i jo assegut a la dreta, i pues mira, no?
Però tu més... ara sempre voles a l'esquerra.
Bueno, ara ja sóc comandant i sí, normalment sempre sec a l'esquerra. Sí. I bueno, llavors, després d'allò, pues, amb la cinematografia, que em sembla que és el que parlaves després, pues, sí. també ajuda, no? T'imagines, veus les pel·lícules i t'ho planten tan maco i tan bonic, i suposo que algú dintre meu també, el meu caràcter, deu anar enfocat en que aquest tipus de feina que em va bé, no? Alguna vegada una persona em va dir que jo no estic fet per estar tancat en un despatx i ara estic tancat en una cabina.
És el que anava a dir, però que bueno. De fet és... Això són sensacions, eh? Jo de vegades els avions i els submarins, que no tindrien molt a veure, però per mi sí que tenen a veure, perquè són dos espais... dels que no pot sortir.
Exacte. Sí, és molt curiós el que dius, perquè són tan diferents, en aquest aspecte són molt iguals. És que quan estàs tancat allà, estàs en un entorn en què no pots sortir, t'has d'esperar. L'avantatge, bueno, un submarí també sempre pot saltar l'aigua, no?
Sí.
Pots posar a la superfície i sortir del submarí, no? Però i amb un avió t'has d'aterrar, no?
Sí,
sempre et trobes en moments que dius, ostres, hem d'aterrar, no? Gràcies a Déu no passa gaire sovint. Mm-hmm. Però quan passa, estàs aquí, hem de posar l'avió a terra el abans possible, no? I sortir d'aquí.
Però volar dona sensació de llibertat?
Pues potser al principi, amb avions petits, quan... Sí, quan estava a l'exèrcit, que tenia més llibertat per fer una mica el que volíem quan agafàvem un avió, o quan t'estàs formant, que també pues, tu planifiques les teves rutes, llavors si tens aquesta llibertat una mica de dir, ah, pues, vull fer això, vull fer l'altre, no? Hi ha un moment, ja l'aviació comercial o l'aviació de passatgers de línia aèria ja no és així, perquè has d'anar d'aquí a allà,
sí,
per la ruta
la
que
gent,
et diuen...
Clar, i bueno, la gent volem aterrar a Londres, exacte, no que ens portis.
Exacte, llavors, bueno, sí que tinc la llibertat de que sóc el comandant i puc decidir en un moment donat si m'haig de desviar, i de fet alguna passada, fa la setmana, el mes passat va passar, no? Va fer un vol a Riga i per problemes tècnics ens vam de desviar a Tallinn, no? Però bueno, no passa gaire sovint i no... Llavors llibertat, doncs, bueno, no gaire, no? Al final les decisions també venen molt estructurades per certes condicions que hem d'analitzar i hem de prendre sempre la millor decisió.
I a l'exèrcit, què feies a l'exèrcit?
Bueno, jo estava en una unitat que era com d'entrenament, volava avions petits, i bueno, fèiem una unitat d'enllaç basada a Madrid, i els fèiem una miqueta de tot. Reentrenàvem personal que havia sigut ascendit a comandants, tenent coronels, i anaven al quartel general, i per mantenir la seva habilitació de vol venien a la meva unitat, llavors nosaltres volàvem amb ells, els hi fèiem una petita instrucció de l'avió que volarien, que era el nostre, i llavors ja volaven entre ells i passaven aquella setmana de vol pues, per mantenir ells la seva qualificació. Aquesta era la missió principal. La següent missió, de vegades, pues, ens demanaven portar pues, algun personatge d'una base a una altra, o un paquet que havíem de portar, alguna cosa... Llavors aquesta era, diguem, com la segona missió. I la tercera cosa que fèiem era mantenir el nostre propi entrenament. No? Teníem que complir un pla d'entreno i d'entrenament, i allò el que fèiem era fer els vols entre nosaltres i complir aquest pla d'entrenament. I això és pràcticament el que més fèiem, segurament, no? Perquè s'havia de complir. I bueno, aquest pla d'entrenament posa una miqueta de llibertat. Bueno, on anem avui, no? Estàvem a Madrid, va, doncs avui anem a Valladolid, o demà anem a Albacete. I anàvem també a veure altres companys, altres bases, que sabíem que estàvem allà, els saludàvem i després tornàvem.
No? Alguna relació amb les bases americanes? O ja no n'hi havia en aquell moment?
Sí, estava Rota. Rota encara ho és, em sembla. I Saragossa, potser, no sé si tenia part, alguna part, no. Ni Saragossa ni Torrejón eren nord-americanes. Rota encara sí, i encara ho és. Però, bueno, podíem anar a Tarralla Era interessant, sí, perquè ells ho porten tot a lo gran, no? Llavors era interessant veure les seves bases aèries perquè eren com ciutats.
Com ciutats. Aprofitant, sí. Que parlàvem que ha sorgit aquest possible contacte amb aquestes altres bases, hi ha la memòria probablement de diverses generacions, sens dubte en la meva, com el cinema, també ens parla de pilots. Abans avançaves,
sí,
que sortiria al cinema. I no dic ni la pel·lícula que és, però portem un tall, segur que moltes persones reconeixeran quina és.
Os enviaré a luchar contra los mejores.
Sí, señor.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun.
Siento la necesidad. La necesidad de la velocidad.
Durante 5 semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo.
Sois unos auténticos vaqueros.
No me gustas porque eres temerario.
Exacto.
Soy peligroso.
Es un tipo lanzado. Vuela como le da la gana.
En cuanto veo algo, voy directo a por ello.
Es algo más que esos simples vuelos simulados.
Caballeros, en esta escuela se aprende a combatir. No queremos segundones.
¿Has averiguado quién es?
¿El qué?
El mejor piloto. No, aunque eso puedo comprobarlo por mí mismo.
Tom Cruise y Kelly McGillis en Ídolos del Aire.
Ídolos del Aire, però tots li diem Top Gun.
Sí.
Crec que ningú li hem dit mai Ídolos del Aire.
No, no, no.
Ens agafa, tu i jo som generacions diferents, però tu has vist Top Gun segur més d'una vegada.
Sí, bastantes.
Apostaria que el Miguel Ángel també, jo també. Crec que de tots tres jo sóc l'única que sí que vaig veure l'estrena. I, bueno, ha marcat tota una època, però clar, és una imatge estèticament molt maca, és una pel·lícula, jo crec que segueixo pensant que és una pel·lícula molt maca estèticament, i naturalment els pilots eren herois, tios molt guapos, s'ha de dir, aquelles ulleres, les Aviator, que són tota una marca de tota una època. Tu com la recordes, aquesta pel·lícula?
Bueno, jo, quan aquesta pel·lícula era adolescent, no? Llavors, pues, com els somnis d'adolescent, no? Tu vols ser com l'heroi, no? I vols viure aquella experiència i no saps, no tens ni idea de si la realitat és així o no, no? Òbviament, no. Hollywood va fer molt bona feina amb aquesta pel·lícula. No sé si la idea principal era fer créixer les bases de l'exèrcit nord-americà. Possiblement sí, no? Potser rebrien financiació per fer-ho. El que sí que és cert és que, bueno, aquesta pel·lícula, com dèiem en broma, no? Ha fet molt de mal a l'aviació, no? Perquè l'ha omplert de pilots, no? I l'ha omplert de competència. Llavors, no, una pel·lícula molt bona. La realitat no és així, no? Sí que té una mica d'aquest toc romàntic de voler ser el millor, de voler millorar, de voler tenir aquesta llibertat, de sentir-ho. Sí que és cert que aquesta pel·lícula està molt enfocada en un sector molt determinat de l'aviació. No? Sí. L'aviació és molt àmplia, aquesta pel·lícula està basada en pilots de combat, de més a més un exèrcit que no té límits de pressupost amb el que té de tot. No? L'exèrcit espanyol jo desconec perquè no l'he viscut directament, no? l'aviació de combat a l'exèrcit d'Espanya. Però, bueno, sí que he conegut molta gent que hi ha sigut i, clar, és molt diferent, no? Ells, quan surten a volar, tenen les missions molt, molt, molt establertes, molt el que han de fer, són vols relativament curts, perquè, clar, allò és un pressupost molt elevat, no? Una hora de vol d'un avió d'aquests és molt cara.
Sí, llavors, la pel·lícula sembla que surtin, no? Sembla a jugar que, i vamos.
Vagin a passejar, no?
Sí, sí, sí.
Després ja no sé si a missions internacionals igual poden disfrutar més en el sentit de que tenen més temps, perquè tenen missions més llargues, tenen repostats en vol, no? Però bueno, a nivell de unitats de combat, potser sí que tenen aquestes rivalitats, aquests piques, aquest és millor que l'altre, aquest fa no sé què, aquest l'altre no fa. Però bueno, jo, desgraciadament, tot i que em va ajudar o em va tirar molt a dedicar-me a això, no he viscut la pel·lícula Top Gun, no? No he tingut un Top Gun a la meva vida, però l'he disfrutat a la meva manera. O sigui, ha sigut una mica diferent, però no... però bueno, ha sigut diferent, però molt disfrutable igual.
I hi ha dones pilotant?
Bueno, sí, sí. Sempre n'hi ha hagut. Des de quan vaig començar ja n'hi havien. De fet, jo quan vaig arribar a la meva primera unitat a l'exèrcit, la meva única unitat, que vaig estar 6 anys, ja hi havia una noia, una companya, que era Alférez, havia entrat un any o dos anys abans que jo. I bueno, era una pilot que estava allà a la meva companya.
I en el món comercial, perquè tu ara ets pilot comercial,
sí.
N'hi ha també?
També n'hi ha. Sí que és cert que bueno, els percentatges són molt baixos. No sé si és una qüestió d'idiosincràsia o bueno, no, però no, n'hi ha moltes, però continuen d'haver-hi sempre molts més homes.
Molts més homes.
Però sí.
I aquest univers, més enllà de que Top Gun sigui una peli, i que l'univers, és veritat, és una pel·lícula de vol militar, etc etc. Aquest univers, aquesta mena de màgia que envolta els pilots encara ara, de fet quan vas pels aeroports que apareixeu amb l'uniforme, tot aquest darrere el que hi ha són professionals, sou professionals, sou...
Sí, bueno, som éssers humans totalment éssers normals humans. I corrents, amb una passió que potser el que ens podria diferenciar de molta gent és que diria que gairebé tots ens dediquem a el que hem somiat i a la nostra passió, que ja és molt. I, bueno, home, herois no ens hi considerem, estem entrenats, la nostra missió és fer que els vols siguin segurs, reduir al mínim, per no dir al zero, si pogués ser, la possibilitat d'accidents i el aprendre al màxim a respondre en situacions d'emergència per evitar això, que la cosa acabi amb una desgràcia. Encara passen aquestes coses, desgraciadament, som humans i, home, l'error humà està aquí, no? Per això la tecnologia avança en el sentit d'intentar treure'ns a les cabines, no? Si mirem ja els avanços tecnològics i el que es busca, pues, sí, ens volen treure de les cabines perquè consideren que és més segur, no? No ho sé, jo no sóc partidari, lògicament, aniria contra meva, no? Però, però sí que és cert que les màquines no s'equivoquen. S'espatllen, però no s'equivoquen.
I quan dius entrenat, que esteu entrenats, en quin sentit?
Bueno, nosaltres, a part de la formació que rebem per volar els avions que volem, mantenim, fem cursos constants de seguretat, de psicologia, com fer servir o com treballar amb equip dintre una cabina per fer el vol el més segur possible. I seguim cursos, pues, on ens fiquem a simuladors un cop cada 6 mesos, normalment són 2 dies cada 6 mesos, on ens posen emergències i ens les fan practicar, no? Una mica pues, per si ens passes a la vida real, pues, ja tenir eines, no? Tenir les eines per poder solventar-les de manera segura. I sobretot anem als simuladors a cometre els errors que no hem de cometre a la vida real.
No?
Com al final s'aprenen dels errors, pues, bueno, tenim instructors que ens observen des de darrere i diuen pues, això ho he fet bé, això no, això no tant, però i ens donen les recomanacions pues, per aprendre sobre això. No? Llavors és una professió que estem aprenent constantment. No? Intentem
sempre, la formació contínua que
es diu. És una formació contínua, sempre aprenent i sempre intentant millorar i sempre pues, donar el millor a nosaltres. No?
Consideres que a nivell... Clar, tu t'has mogut a diferents companyies arreu del món, per entendre'ns, eh? Has estat a nivell nacional, internacional...
Sí, en tres en concret, sí.
El nivell és molt heterogeni o al revés? És...
Bueno, també el temps ha anat millorant tot molt. O sigui, cada cop sabem més, cada cop s'han establert més normatives, més requeriments formatius. Sí que és cert que la primera companyia a la que vaig volar tenia potser els estàndards de seguretat potser no eren tan elevats, també això té un cost econòmic per les companyies, hi ha companyies que no s'ho poden permetre tant, no? Però bueno, hi ha una normativa i s'ha de complir aquesta normativa. Després, si la companyia vol fer molt més amunt del que demana la normativa, pues millor. Clar, després d'aquesta companyia vaig anar a Qatar Airways, allà a Orient Mitjà, clar, una companyia que en recursos econòmics els que vulguis, i sí que, jo sempre dic, no, allà em van ensenyar a ser un bon pilot professional de línia aèria, no? Perquè vaig aprendre molt, vaig estar volant un avió de transoceànic molt gran, el 777, i vaig volar per arreu del món.
777 sí. Sona enorme.
Sí, el 777 és molt gran. No és tan gran com el 380, aquest que té dues plantes, però el 777 carregava amb uns 400 passatgers.
400 persones.
Sí, i anàvem el vol més llarg que fèiem, era de Doha a Nova Zelanda, que eren unes 17 hores, a la tornada 18 i pico, o sigui, era un vol molt llarg. I, bueno, molt interessant allà. Pues, a part de convertir-me, penso jo, no, la formació que vaig rebre va ser molt bona a nivell professional i a nivell pues, de seguretat en vol, de treballar amb equip. A més, vaig tenir l'oportunitat de treballar amb gent d'arreu del món, perquè els meus companys podien ser pues, des de nord-americans, francesos, anglesos, egipcis, no? Bangladeshis, no? Reconec bangladeshis, egipcis i bueno, gent d'arreu del món molt professional. I bueno, va ser una experiència molt interessant i em va permetre pues, volar arreu del món. I pràcticament he estat en molts països, no? De Sud-amèrica, Estats Units, de tot arreu.
S'arriba a conèixer...
Japó, Nova Zelanda...
S'arriba a conèixer el món?
No. No.
Per què?
Ojalà, no.
No, coneixen els aeroports.
No, sí, perquè baixàvem. O sigui, jo a Nova Zelanda tenia un parell de dies i em va agradar tant que va ser un dels destins que vaig aprofitar per conèixer amb la família i vam marxar, vam fer unes vacances allà de 10 dies perquè és un país meravellós. Japó, pues, sí, vam estar a Narita, dormíem a l'hotel, estàvem a Narita i, clar, teníem de descans unes 24 hores entre casa a dormir i descansar. No et dona tampoc molt de temps, però, bueno, et permet anar al poble, veure tenien allà uns jardins ten amb un temple molt maco a Narita i vaig aprofitar per visitar-lo, és una passada. Clar, de veure això, a dir, conec la cultura, bueno, la conec millor que altres persones que no hi han estat mai,
sí,
no?
Sí.
Però no, potser no tant com m'hagués agradat estar, no? Igual que a Xina també he estat molt. I bueno, jo sóc també una persona aventurera, jo com he estat per Àfrica i Gibraltar, pues jo a Xina em ficava allà on anaven els xinos a dinar, no? I deia, bueno, dona'm allò, no? I al final no sabies el que t'estaves menjant, estava bo però no sabies, no?
Arroz frito, tres delicias.
No era arroz frito, tres delicias. L'arroz és evident, allò era com una carn, no sé de què, no? Però bueno, interessant. Clar, podíem anar a visitar la muralla, podíem tenir una miqueta de temps, no? O visitar la ciutat prohibida de Beijing, però clar, d'anar a visitar un dia concret a dir, bueno, conec la cultura, no... No, el maco seria poder estar més temps a cada puesto, no?
I qualsevol pot ser pilot o és una professió classista?
Bueno, clar, quan tu m'has fet la pregunta jo he pensat més a nivell personalitat, a nivell psicològic. Uh-huh. I quan m'has dit classista m'has parlat més a nivell econòmic.
Exacte, hi ha les dues vessants, eh? Qualsevol pot ser pilot o té que tenir unes característiques a nivell de personalitat, qualsevol pot ser pilot... sigui la seva economia la que sigui. Com les dues vessants són interessants.
Jo penso que al final l'economia, no? Si una persona té un somni i ho desitja, lluita, busca financiació com pugui, bueno, jo he conegut gent que les ha passat canutes i ha lluitat pel seu somni i al final l'ha aconseguit, no? Gent sense recursos o amb molts pocs recursos, però bueno, treballant, haurà trigat més, no? Potser no ho haurà tingut més tan fàcil com potser ho vaig tenir jo, però al final jo crec que qui la vol, no? Qui la sigui la aconsegui. Sí, no? Qui realment ho vol, ho lluita, després ja depèn de la persona la capacitat que tingui de lluitar-ho. Uh-huh. Llavors, a nivell econòmic, que no dubto que hi hagi casos, no, de gent que no hagi pogut, no? Desgraciadament. Llavors, bueno, sí, és classista, clar, la formació és cara.
És cara.
És cara. El que passa és que, bueno, hi ha universitats que són tan cares com això, hi ha cursos que també són molt cars, no? És a dir, que bueno, no és...
Clar, perquè no hi ha beques.
No.
És que no existeix aquest tipus de...
Hi havia, fa molts anys, no? Hi havia una escola, que es deia la ENA, l'Escola Nacional d'Aeronàutica, que estava a Salamanca, i aquella sí que era pública. Però això,
ah, sí,
era
això
dels
anys
60, 70, sí. No sé si als 80 i pico o 90 ja es va privatitzar. Però aquella escola era pública. Llavors hi havia unes oposicions molt complicades per entrar-hi i bueno, si entraves allà t'ho financiaven tot. Mm-hmm. Ara hi ha algunes companyies que tenen programes d'esponsorització, sobretot companyies nòrdiques d'Anglaterra o de no sé si Holanda o de Bèlgica, bueno, algunes companyies, no et sé dir ben bé el nom, no? És que no les vulgui dir. I bueno, també fan els seus processos de selecció i en part financien o ajuden a financiar les carreres, no? I t'agafen des de zero. És un xaval que acaba de sortir de l'escola i li fan tot, no? El títol. Però clar, no sé si hi ha moltes ni sé... Bueno,
les condicions, sí, etc.
Però he sentit que sí, que passa. Després ja el més normal és que tu pagues tot tu. No?
Sí.
Tu pagues tot tu i sí, és car, és car. No?
Jo venia, la pregunta de fet venia de cert supòsit del que jo partia i era que tot és privat i car. Però en canvi no sabia, no tenia idea que hi havia algun programa d'esponsors.
L'altre camí també, molta gent ha passat per l'exèrcit, no? O ha entrat de pilot militar, que no és fàcil, perquè clar, és una oposició i només arriben els millors, no?
Sí.
Com el de Top Gun, no? Només arriben els millors. Sí, home, jo admiro molt, encara tinc companys que estaven allà, que eren de l'escala superior d'oficials de l'exèrcit i home, déu-n'hi-do, les oposicions que havien de passar i per accedir a aconseguir plaça a l'Acadèmia General de l'Aire, a l'Exèrcit de l'Aire, i després, fins i tot un cop a dins, mantenir-se dintre el programa de vol, del qual al final pues, de 50 o 60 persones sortien només 30, pues, hi havia... El procés de mantenir-te en vol era dur i havien de complir uns objectius, clar, allò era estatal. Llavors, bueno, tots aquests companys amb els que després vaig treballar, pues, jo els admirava, eren gent... Eren guapos, com Top Gun, no? Esportistes, estaven forts, no? Perquè, clar, passar per una acadèmia militar molt de temps és també a nivell físic és dur.
Sí, clar.
O sigui que, bueno, tenia el seu mèrit. Llavors, ell sí que després de complir el seu servei amb l'exèrcit, que acostumava a ser doncs, uns 10 anys, 10, 12, depèn, després tenia l'opció de treure's les llicències, o sigui, convalidaven les llicències civils i amb això podien sortir a la vida comercial. O sigui, era una altra manera.
Una altra manera.
Difícil, però ho era.
Val, entenc.
Difícil perquè costa arribar-hi on estaven ells.
Si et sembla, abans de continuar, deixarem pas ara... Normalment en el programa sempre tenim la col·laboració de l'Anna. L'Anna és la nostra documentalista. I avui li hem demanat, hola Anna, li hem demanat que ens faci una mica la història, la prehistòria, diríem, de la aviació. Aviam què ens explica l'Anna. Bona tarda, Anna.
Hola, Mercè. Com sempre és un plaer acompanyar-te a un altre programa. Des de l'antiguitat, l'ésser humà ha somiat en volar. Una de les primeres històries que expressa aquest desig és el mite d'Ícar i Dèdal. Segons la llegenda, Dèdal va construir unes ales amb plomes i cera per escapar del laberint de Creta. Però Ícar, en voler arribar massa a prop del sol, va desobeir les advertències del seu pare i les ales es van fondre, causant-li la caiguda fatal. Aquesta història simbolitza tant la fascinació pel vol com els riscos d'atrevir-se a desafiar els límits humans. Segles després, al Renaixement, Leonardo da Vinci va fer un gran pas amb els seus dissenys de màquines voladores, com l'ornitòpter, inspirades en el vol dels ocells, tot i que mai es van construir en vida seva. Més endavant, al segle XVIII, els germans Montgolfier van fer realitat el somni de surar al cel amb el primer globus aerostàtic tripulat. Finalment, el 1903, els germans Wright van fer els antics només podien imaginar, un vol controlat amb un avió motoritzat. Aquest moment va marcar l'inici de l'aviació moderna, convertint el somni d'Ícar en una realitat segura i pràctica. Del mite a la ciència, la història de l'aviació és la prova que els somnis humans poden tocar el cel. Ens escoltem la propera setmana.
Moltes gràcies, Anna. Com sempre, sí. Molt interessant,
sí, molt interessant, sí.
El que l'Anna ens ha compartit, aquests antecedents fins a arribar realment a poder volar. I ja una mica en aquesta recta final del programa, els passatgers que volem de tant en tant, sempre ens emocionem molt. Alguns s'espanten fins i tot en el moment de despegar, altres en el moment d'aterrar, altres durant el vol. Jo he arribat a veure, això és veritat, pura veritat, en un vol en turbulències, un passatger que anava a l'altre costat del passadís, amb el suant, amb el diari al revés, fent que llegia. Però el diari el portava al revés, d'espantat que estava, però pobre home, no sabia un greu, i jo fingia mentrestant que estava molt tranquil·la, fingia. Clar, nosaltres els passatgers, que no volem cada dia, hi haurà qui sí, que vola cada dia, però és que no volem cada dia, vivim una experiència sempre extraordinària, que és que de cop i volta deixem el terra i comencem a estar allà dalt amb mans vostres, els que esteu a dins la cabina.
Bueno, mans nostres i també dels enginyers que permeten que els avions estiguin en condicions de volar, no? Dels mecànics, que jo els aprecio molt perquè moltes vegades em solucionen problemes. I que això s'ha trencat, sisplau, Ina, llavors venen i m'ho arreglen de seguida.
Jo els hi agraeixo també molt, moltíssim, A mi m'agrada molt volar en la finestreta que dona just a sobre l'ala, cosa que em sembla d'una enorme seguretat. Crec que així sóc una persona molt útil perquè jo vigilo l'ala.
Està bé.
És una qüestió, sé que això també al pilot li dona una enorme tranquil·litat saber que hi ha una passatgera vigilant una de les ales.
Sí, bueno, de fet, això que dius és cert. No seria la primera vegada que ens entenem de coses perquè un passatger ens avisa.
Efectivament.
I escolta, no? Mira, que veig que hi ha això que està flapejant una mica i va passar, de fet, un dia un passatger li va comunicar a la safata que diu, no, és que aquí hi ha una peça que es mou massa. I quan vam aterrar, a Dublín precisament, vaig trucar als mecànics, no? Van venir i van dir, no, és que un passatger s'ha queixat que aquí hi ha una cosa que flapeja una mica, i van anar a mirar i dic, no, això és normal, però baixa'm aquí unes coses, o els flaps que diuen, no, baixa'm els que miraré per sota a veure què tal, i sí, efectivament aquella peça estava suelta, no?
Jo sóc experta en els flaps, vigilo molt els flaps, és una de les meves especialitats quan volo.
El que passa és que si seus a les ales, a vegades quan hi ha turbulència veus que es mouen molt.
Sí.
És normal. Sí. És normal. Doncs, els avions són molt flexibles.
Sí, a més, no?
Tenen una flexibilitat cada cop més perquè els materials ja són, no són tan rígids com abans.
I però, és bo, això és bo.
Sí, és bo perquè absorbeix molt més les energies de les turbulències. Llavors són... Bueno, els avions sempre han sigut d'usos, o sigui, sempre han estat construïts per aguantar unes certes acceleracions verticals o horitzontals, com serien les turbulències. Per això diem que realment a la natura no hi ha turbulències tan fortes que puguin fer que l'avió es trenqui, no?
Jo en aquest moment, comento amb els oients, estic com una mica encongida, m'estic donant compte que aquí no res estaré agafada al micro, com pendent de les turbulències, Estic com vivint el vol. No, la veritat és que normalment sempre volo com molt segura, si tinc l'ala al costat i puc vigilar els flaps per poder avisar de qualsevol emergència ràpidament al capità.
No, sí que passa a mi alguna vegada, perdona.
No.
Alguna vegada m'ha passat, no, d'estar jo viatjar de passatger d'uniforme perquè m'ha tocat traslladar-me d'un lloc a un altre i potser trobar-me una passatgera al costat o un passatger, pues, amb por, no? I m'ha passat el voler explicar i quasi dir-me, no m'expliquis més perquè m'estàs fent tenir més por.
Exacte. I, bueno, jo a vegades el no saber...
Sí que és cert que les sensacions són fortes, clar. Sí. Estem parlant d'acceleracions, de quan puges, quan baixes, quan hi ha turbulència, clar, tu estàs dintre d'un aparell que es mou...
Tot ell.
Llavors, és desagradable. Fins i tot, a vegades, per nosaltres, a nivell físic, és incòmode. No?
I, en canvi, és molt bonic quan estàs entre núvols, és molt bonic.
Sí,
entren ganes de sortir a passejar.
Sí,
bueno, això, potser no a tothom, però a mi, de vegades, és allò entre núvols, dius, escolti, miri, ara pari una estona, que baixaré un moment i tornaré a pujar.
Pues aquests núvols macos són els que més es mouen, fixa't tu.
Què dius?
Sí, quan passes aquests núvols macos és quan l'avió més es mou, perquè són núvols que venen donats per una inestabilitat atmosfèrica, són aquests rodonets que semblen palomites, no?
Sí,
cotoflux. Pues clar, això tenen una miqueta de turbulència a dins, llavors quan les cruces és quan l'avió es mou.
Ja sabia jo que, no, que el meu criteri no acabaria
però,
de
bueno,
ser.
No, aquí, els que són realment perillosos els evitem, tenim radars.
Veus? Com estem en bones mans? En bones mans si anem amb l'Àlex, però hi ha una altra pel·lícula que no puc evitar portar a la taula, que és, com no, Aterriza como puedas. Veiem com anava aquella cabina.
Vuelo 209, pista libre para despegar.
Bien. ¿Eh?
Frecuencia de salida de Los Ángeles, 123.9.
Bien. ¿Eh? Solicito vector, cambio.
¿Qué?
Vuelo 209 despejado para vector 324.
Ya tenemos autorización, cambio.
Bien, bien. ¿Cuál es nuestro vector, Víctor?
Recibida autorización, cambio.
Me llamo Clarence Cambion. Cambio.
Bien.
Bien,
¿qué? ¿Qué?
¿Ah? Bien.
Aquest tros és molt bo, és molt ben escollit.
Sempre m'ha fet riure, a més.
Sí.
Però sempre m'ha quedat el dubte, com és una cabina d'un avió? Anem així pel món?
No. Des de luego no. Però està molt bé perquè aquest tros de pel·lícula s'ha fet servir de vegades en formació de pilots, no? per presentar el que nosaltres diem els procediments operatius, no? De cabina, que és com un guió. O sigui, nosaltres en una cabina tenim establert en cada moment què hem de fer, què hem de dir i com ho hem de dir. No, i no ens podem inventar les nostres pròpies paraules. I justament tot això està construït i creat per evitar aquest tipus de confusions. Perquè, clar, aquest tipus de confusions redueix molt la seguretat del vol, no? I en els moments més crítics, com és l'aterratge o l'enlairament, la sortida, fins que no arribes al teu nivell de creuer, pues hem d'estar molt concentrats i clar, ens hem de mantenir dintre aquest guió, no? Jo que sóc també instructor de simulador, uh-huh, aquí a Sabadell, pues els dic això als alumnes, no? Dic que això és un guió, no? És com una pel·lícula, i tu tens aquest guió, l'has a seguir, no? I l'has de seguir d'aquesta manera, no pots sortir-te del guió perquè llavors crees confusió i aquesta confusió redueix els límits de la seguretat del vol. Llavors, assoleixes una gran professionalitat quan més...
Més depurada és aquesta...
Sí, no, quan més t'adaptes a aquest guió, no? I més el segueixes a...
És allò que també aquest matí amb aquell cafè deies del 1 més 1... igual 3.
Un mes ho som 3, sí.
M'agrada molt
la sinergia,
aquesta.
No? Intentar... Sí, és una gran realitat, no? Hem de fer el possible perquè la feina dels dos doni el seu màxim, no?
Quedo molt més tranquil·la. Moltes gràcies, Àlex, per aquesta tarda.
M'ho he passat molt bé, m'encanta estar aquí.
Sí, me n'alegro molt, i sobretot que sàpigues que si mai estic entre els teus passatgers, tindràs en el teu equip, sí, algú vigilant els flaps, qualsevol cosa, t'ho comentaré,
sí.
I sobretot insisteixo a agrair-te que hagis volgut acompanyar-nos.
No, ha sigut
tarda.
Una gran experiència per mi, moltes gràcies, i m'encantarà tornar quan sigui,
Ja saps que aquí, sense cap dubte, tornaràs per aquí. Moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre, pel cop de mà, a l'Anna, com no, pel seu treball documental, i fins al dimarts que ve, que tornarem a Punt i Coma. Moltes gràcies.
Reclame el ver.
si et sents culpable. Accepta el duel. Tan present que espanté, tan llarg de mirar. Si escoltes les mentides, sabràs de què parlar. Tot l'absurd s'anima si hi ha qui li fa cap. L'aigua dictamina si està sec lo parla. Si no és tan ràpid, per què em sorprèn?
Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
Altres paratges més calents, altres paratges.
I sobrevolen deserts i sabanes i oasis cristal·lins. Amb una sincronia en el viratge que només neix de l'instint.
Mira els ocells, com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern. I una cançó que reconec perfectament, que és la de sempre.
Que tu a l'agenda hi tens un telèfon, saps que sempre em pots trucar. En cas de tenir fred un dia al vespre, una emergència puntual. I tot i que ja vaig d'estar per casa, creu tota la ciutat. Carrers, semàfors, taxis, pampallugues, algun cop de què hem anat.
Mira els ocells, ja han arribat, torna a ser estiu, ja han arribat, torna a ser estiu. Tots dos al llit, lentament et vas adormir, a poc
i ara ve el moment que dius que em quedi, que aquest cop ho veus tan clar, que jo puc podria ser l'home que un dia et recollís quan surts de treballar. Jo que em sé el final de la comèdia, que casa teva he estrenat més d'un raspall. Dec portar un cartell que diu imbècil, perquè m'acabo quedant. Si t'hi pares a pensar que vàrem fer-ho volar tot pels aires intentant-nos estimar, que tu i jo quan hem estat més feliços és quan ens hem utilitzat. Amb traïdoria i sempre amb nocturnitat.
L'Albert, arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. Arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè? Hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai, mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai, mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Héctor. Tothom em mira i ningú veu. Se m'ha clavat el cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella ve. I ella ve.
Ràdio Sant Quirze.
Són les 8.